Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, comencem el cap de setmana que serà contrastat. Avui calor, diumenge canvia el temps.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Molt bon dia, com esteu? És divendres 10 d'abril, comencem el supermatí, això sí, amb aquestes temperatures doncs, força més altes. Ara, per exemple, tenim una temperatura de 17 graus a Palamós, també en aquest cas 19 pràcticament a Palafrugell, 13,5 a Calonja i en 21 a Begur, segons els registres que ens arriben en aquests moments de les diferents estacions meteorològiques. Per tant, tenim aquests minuts per davant per repassar tot el que passa a la nostra comarca, també per fer la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. I avui també tindrem una entrevista. En aquest cas, anirem fins a Sant Feliu de Guíxols, perquè voldrem parlar sobre l'Associació de Veïns de Vilartagues, que organitza la quarta edició de la Fira d'Abril al Guíxols Arena de Sant Feliu. Parlarem amb la seva presidenta. Tot això és el que tindrem aquí, al supermatí, però també tenim diversos titulars. Maria Alzina, molt bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
La consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, destaca que Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró el destaca com a model de transformació dels serveis socials.
Ha reconegut l'impacte positiu del model valor humà en la qualitat de vida. El projecte, basat en la relació i la comunitat, es vol estendre arreu de Catalunya com a exemple de transformació de serveis socials.
Joan Coll, bon dia.
Bon dia, Ferran.
L'Associació contra el Càncer amplia el suport psicològic a l'Hospital de Palamós tota la setmana.
La mesura garanteix acompanyament continuat a pacients i familiars. El servei respon a l'augment de la demanda i reforça una atenció emocional integral des del diagnòstic.
I els Mossos d'Esquadra detenen dues persones a Calonja amb droga i diners en efectiu dins un cotxe.
L'actuació també va permetre intervenir desenes d'embolcalls preparats per a la banda. A més, una segona intervenció a Sant Feliu de Guíxols va acabar amb un altre detingut per tràfic de drogues.
I el Festival Ítaca estrena Ítaca Plaça amb un escenari gratuït durant l'hora del vermut.
La proposta amb concerts de Sodi, Hipnosi i un artista sorpresa aposta per un format obert i festiu per dinamitzar el municipi i complementar la programació principal del festival.
I l'Espai Meda celebra el seu primer aniversari amb la inauguració del mirador Josep Capellà.
N'ha parlat el director de l'Espai Meda, Toni Rovires, que també ha destacat la importància de Josep Capellà. L'homenatjat va defensar un model turístic basat en la qualitat de vida i el respecte pel territori. Va apostar també per un turisme sostenible que no es limités al sol i platja, sinó que contribuís al benestar de la població local.
El Ball de Gitanes torna a Palafrugell i busca participants. El projecte vol actualitzar el Ball de Cintes de l'Esbart Mestre Cirés i promoure la participació, especialment de dones i del col·lectiu LGTBI+. Els assajos es faran entre aquest mes i el mes vinent i l'estrena serà el 6 de juny dins el festival Palafrugell en Dansa. Però també tenim altres temes, són les 8:03. Berta Roura, bon dia.
Bon dia, Ferran.
Perquè Calonja consolida Sant Jordi amb una programació cultural que omplirà el municipi durant un mes.
Calonja consolida Sant Jordi amb una programació cultural durant tot el mes d'abril. El projecte Poble de Llibres omplirà els carrers d'activitats amb el punt àlgid el 23 d'abril, amb llibres, roses i música.
I també s'ha de parlar de Torroella de Montgrí i Joventuts Musicals.
Torroella de Montgrí ha renovat el conveni amb Joventuts Musicals per garantir el Festival de Música 2026. L'acord inclou altres projectes culturals i l'ús d'equipaments municipals, reforçant el paper del municipi com a referent musical.
Doncs bé, això és el que us explicarem d'aquí uns minuts en el bloc informatiu del supermatí, però també tenim la prèvia esportiva. Sergi Villenes, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs Sergi Villena, haurem d'explicar que precisament doncs, ara que encetem la prèvia esportiva hem de repassar futbol i amb els partits que es disputaran Palamós i Torroella, en aquest cas a la jornada número 25 de Primera Catalana.
Aquest proper diumenge, dia 12, el Palamós rebrà el Tossa, el Municipal, i el Torroella es desplaçarà al camp del Granollers.
I el primer grup de la segona catalana també es disputa la jornada número 25. Repassem els partits que jugaran els equips del Baix Empordà.
Aquest cap de setmana hi ha dos partits en què equips de la comarca jugaran com a locals i dos en què ho faran com a visitants. L'Atlètic Bisbalenc rebrà el Bescanó i el Calonja tindrà la visita de la Vidrarenca. Pel que fa a les sortides, el Begur anirà al camp del Porqueres i el Palafrugell visitarà l'estadi del líder, que és la Unió Esportiva Quart.
I Sergi, passem doncs a parlar de bàsquet, perquè a la segona federació tenim un Bisbal Bàsquet amb els deures fets, però que en aquest cas rebrà l'Òscar i ho farà al Pavelló Vell.
I diem deures fets perquè la setmana passada el conjunt bisbalenc va derrotar el Mataró a domicili i d'aquesta manera va segellar oficialment la permanència.
I parlem d'hoquei patins, perquè a l'Hockey Lliga Plata Sud hi haurà la 17a jornada. El Club Hoquei Palafrugell visitarà la pista del Girona.
El conjunt blanquinegre és segon i es troba a 8 punts de l'Igualada quan manquen 6 jornades per la finalització de la fase regular. Serà complicat atrapar els igualadins, però també ho serà mantenir la segona plaça, ja que els rivals apreten igualment per darrere.
I ara posem la mirada en els equips de la ciutat de Girona i comencem parlant de futbol. Què farà el Girona?
Els gironins juguen aquesta nit al camp del Real Madrid. Pot ser una bona ocasió d'aconseguir un bon resultat al Bernabéu, tenint en compte la situació actual dels blancs.
I ara posem la mirada en els equips de Girona, però en aquest cas del bàsquet, perquè el Bàsquet Girona, en aquest cas, demà visitarà la pista del Tenerife.
Els gironins van aconseguir la setmana passada una important victòria a la pista del Granada, que és el cué de la Lliga. Demà, desplaçament complicat a la pista del conjunt canari.
I l'Uni Girona visita la pista de l'Enzino de Lugo.
Sí, les gironines es van refer de la derrota a Ferrol i aquest passat dimecres van guanyar amb gran autoritat l'Estudiantes per 88-58.
Doncs bé, gràcies, Sergi Villena. Al tram final del programa també ens amplies tota aquesta informació esportiva. Hem arribat ja a les 8:06.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I sortim de la nostra comarca perquè ha mort als 91 anys el filòsof i teòleg i també traductor Pere Lluís Font, que va ser Premi d'Honor de les Lletres Catalanes aquest passat 2025. Nascut a Pujal, a la comarca del Pallars Sobirà, va ser una figura clau per introduir el pensament filosòfic europeu modern en català. Professor a la Universitat de Barcelona i també a la Universitat Autònoma de Barcelona, va formar generacions de filòsofs i va impulsar la traducció de gairebé un centenar d'obres clàssiques. La seva feina va contribuir a normalitzar la filosofia en llengua catalana. En l'àmbit judicial, continua la investigació pel cas del nadó ingressat amb lesions greus a l'Hospital Vall d'Hebron. Els informes mèdics apunten que les ferides no serien accidentals. La defensa del pare intenta demostrar que podrien tenir origen genètic, però diversos experts ho descarten. Els progenitors continuen en presó provisional, acusats de maltractament habitual, lesions molt greus i possible agressió sexual mentre el menor evoluciona. També avui entra en vigor la nova llei contra la multireincidència. A partir d'ara, els lladres reincidents, especialment en furts com el robatori de mòbils, podran ser castigats amb penes de presó d'entre 1 i 3 anys. La reforma vol combatre un dels delictes més freqüents, sobretot a Barcelona, i endureix les sancions per qui acumuli diverses condemnes. I passem ara a parlar de l'àmbit internacional, perquè el president de Rússia, Vladimir Putin, ha anunciat una treva temporal a la guerra amb Ucraïna, coincidint amb la Pasqua ortodoxa. L'alto el foc s'aplicarà durant poques hores entre l'11 i el 12 d'abril. Ucraïna també ha confirmat que el respectarà. Tot i això, es tracta d'una pausa puntual en un conflicte que continua actiu. I d'altra banda, el Regne Unit ha denunciat activitats d'espionatge russes en aigües pròximes. Segons el govern britànic, s'han detectat submarins russos vigilant infraestructures submarines clau com cables de comunicacions i canonades. Londres adverteix Moscou que qualsevol atac tindrà conseqüències greus. I acabem parlant de cultura i música, perquè el grup coreà BTS ha tornat als escenaris després de 4 anys d'aturada per complir el servei militar obligatori. Ho ha fet amb un nou disc i una gira mundial que recorrerà 34 ciutats fins l'any 2027. Es preveu que aquesta gira generi uns ingressos superiors als 1.500 milions d'euros. I anem a parlar també de meteorologia. Isaac Vilà, què ens pots explicar?
Déu-n'hi-do, quines temperatures més suaus i més elevades que vam registrar ahir dijous i també registrarem aquest divendres. Tot fruit d'un matalàs d'aire càlid a capes mitjanes. Hem de pensar que a 1.500 metres tenim al voltant de 14, 15, fins i tot 17 graus entrarà aquesta temperatura aquesta tarda, i això, si tenim aquest matalàs d'aire càlid a capes mitjanes, farà que la temperatura es pugui disparar a capes superficials. Ahir dijous ja va passar això. Déu-n'hi-do quines temperatures que vam tenir, valors per superiors als 25 graus de temperatura a l'interior, sempre a la línia de la costa una mica més contingudes aquestes temperatures, però avui ja comencem la jornada amb unes temperatures ben suaus, fins i tot a la línia costanera. L'Estartit, 19 graus, entre 18 i 19 graus de temperatura mínima, fruit d'un vent del nord-oest, de mestral una mica rescalfat. A l'interior aquesta temperatura és ara mateix una mica més fresca, però no us en refieu, abrigueu-vos una mica ara al matí, perquè a la tarda o durant les hores centrals del dia tornaran a enfilar-se les temperatures superant fins i tot els 25 graus de temperatura. Per tant, calor aquest divendres, i el cap de setmana anirà baixant lentament la temperatura. A partir del diumenge, més núvols i entrada de la tramuntana, i sobretot una temperatura que serà notablement més baixa.
Gràcies, Isaac Vilà, doncs, per aquesta previsió meteorològica. Estarem pendents també d'aquest canvi de temps que s'espera aquest cap de setmana. Ara farem una petita pausa publicitària i quan tornem tindrem el comentari d'opinió i també parlarem a l'entrevista sobre el barri de Vilartagues i la seva programació. Però tot això serà d'aquí uns minuts. Fins ara.
Supermatí.
10, 11 i 12 d'abril, Expo Casiola Bisbal d'Empordà, capital de la ceràmica. Hi trobareu cotxes, furgonetes i autocaravanes. I... Bueno, remeneu només els cotxes, la ceràmica no la toqueu.
Perdoneu.
Expo Casiola Bisbal d'Empordà, 10, 11 i 12 d'abril.
Fa més de 20 anys que BSF Bugaderia i Renting cuidem cada detall per oferir un servei àgil i de qualitat pels hotels i restaurants de la Costa Brava. Descobreix els establiments que ens coneixen de ben a prop a radiocapital.cat i a les nostres xarxes socials @capitalempordà. BSF Bugaderia i Renting. Som una empresa propera i 100% Costa Brava. Si vols aprendre un ofici, vine a formar part del nostre equip. Ens trobaràs al polígon industrial de Palafrugell.
A Torroella de Montgrí, restaurant Camalot. Gaudeix de cuina casolana amb productes frescos i de proximitat. Per dinar o per sopar, t'oferim el menú diari, el menú de nit i cap de setmana, a més de la nostra carta variada amb les millors opcions de carn i peix. Un espai ampli i acollidor on et sentiràs com a casa. Oberts cada dia. Més info a restaurantcamalot.com.
L'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Platja d'Aro presenta La Primavera de Tapes, una ruta de tapeo, copeo i bailoteo durant la setmana de Sant Jordi a Castell Platja d'Aro i S'Agaró. Participa-hi i guanya una nit a l'Hotel Nàutic Park. Experiències VIP a Sasa, Papillon o a Be Out i sopars gratis o descomptes en tots els locals de la ruta. Segueix-nos a Instagram, arionpda.
Cansat de no trobar el que busques? Preus alts i poca varietat a l'hora de reformar? La solució la trobaràs al Rei de la Rajola. Fa 32 anys que oferim qualitat a preus competitius en rajoles, porcelànics, gres, mampares, plats de dutxa, barbacoes i molt més. Som el magatzem més gran d'Europa amb més de 25.000 articles i 450 models en exposició. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma sense esperes. Descobreix les nostres ofertes. Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà o Palafolls o truca'ns al 972 49 83 12. El Rei de la Rajola. Més varietat, més estoc, millor preu.
Acabo de canviar els pneumàtics i m'han atès genial.
De debò? On has anat?
A la Bisbal, a Pneumàtics Estació. A Pneumàtics Estació treballem amb les millors marques del mercat, al millor preu i sempre adaptant-nos a les teves necessitats. Estem equipats amb les millors màquines del mercat en equilibrat de pneumàtics i alineat de direcció. Som els de Garatge Estació, ara també Pneumàtics Estació, a la Bisbal. Truca'ns al 972 640 204 o vine a visitar-nos.
Un minut per un quart de nou, moment del comentari d'opinió, avui amb Maria Àngela Vilallonga.
Les novel·les de Platja d'Aro, Maria Àngela Vilallonga. L'any 2003 van publicar un atles literari de les Terres de Girona dirigit per Narcís Jordi Aragó i jo mateixa amb un equip magnífic de col·laboradors. Hi lligàvem el paisatge i la literatura i descrivíem els llocs a través d'aquells escriptors que els havien fet protagonistes de les seves obres o hi havien nascut o hi havien viscut o hi són enterrats. Del Baix Empordà se'n va ocupar Xavier Cortadellas, col·laborador d'aquesta emissora. El capítol dedicat a Platja d'Aro esmenta com a primera novel·la ambientada al lloc, encara que sigui només parcialment, l'obra de Terenci Moix, Ciro o la increada consciència de la raça, Premi Prudenci Bertran a 1971. Es fixa en Miquel Pairolí, que també va parlar de Platja d'Aro en una narració breu del seu paisatge en flames de l'any 1990. Una nit de gener, el protagonista, cito, els grans blocs d'apartaments foscos i silenciosos situats a primera línia de mar li fan l'efecte d'ésser un vaixell enorme de qui tothom ha desertat, inútil baluerna abandonada, acabo la citació. Esmenta el temps dels Milà, de la ganxona Amanda Gros, de 1993, l'obra de Josep Pujol, l'estratègia del cucut, de 1996, i, a tant la peça, la novel·la que Miquel Fañanàs va publicar l'any 1998, en la qual Platja d'Aro hi és protagonista, i on apareixen uns apartaments de darrere de la discoteca Camel. Hem d'anar fins a 2016 per trobar el pacifista que pretenia fer volar una discoteca, de Joan Gasull, novel·la ben d'actualitat perquè tot just fa uns dies ha estat objecte de l'excel·lent guió radiofònic Aquella nit al Tiffany's, d'Adrià Pujol, per a l'emissora que teniu sintonitzada en aquests moments i que us recomano vivament. La darrera novel·la ambientada a Platja d'Aro és de gener d'aquest any, L'àngel que em mira, de Marta Pasqual. El protagonista, Isaac, amb la seva família viu en el carrer Marie Curie 12 de la localitat. A la novel·la tot hi és per un motiu. Així, el nom del carrer també adquireix un significat, com el pi del jardí. Cito. Les vacances sempre les passen a la casa de Platja d'Aro, que era de l'avi Toni i l'àvia Mercè. I des de fa uns quants anys, l'Isaac mira de convèncer la Dolors que s'hi haurien d'instal·lar permanentment. Però ella no ho veu clar, perquè és una urbanita recalcitrant. Acabo la citació. Els blocs d'apartaments i les cases en jardí són els dos elements característics de la vila que, a més dels comerços i les discoteques, és clar, fan d'escenari d'aquestes novel·les que us recomano. Us donaran una visió que enriquirà la vostra. Bona lectura.
Moltes gràcies, doncs aquest és el comentari d'opinió d'avui, però ja hem arribat a un quart i dos minuts de nou del matí. Ara és moment de l'entrevista. Perquè, com us dèiem, aquest cap de setmana l'Associació de Veïns de Vilartagues organitza la quarta edició de la Fira d'Abril al Guíxols Arena de Sant Feliu. Per aquest motiu, volem saludar la seva la presidenta de l'Associació de Veïns de Vilartagues, Cristina Vidal. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvinguda al Supermatí. A veure si ens pots explicar una mica en què consisteix aquesta Fira d'Abril.
Bueno, doncs consisteix en tres dies, un cap de setmana molt complet, on la gent pot venir a ballar, a disfrutar gastronòmicament de tot el que fem, i també doncs que els nens tinguin el seu espai on puguin també disfrutar.
Per tant, entenc que és una fira en què hi ha propostes molt variades.
Sí, sí, sí. De fet, hi ha diferents espectacles de ball, hi ha diferents concerts en música en directe, hi ha concursos de vestits de flamenc també, i també poden disfrutar doncs, de la gastronomia típica que es fem.
Com neix la idea d'organitzar una Fira d'Abril a Vilartagues?
Neix des del moment en què fa moltíssims anys doncs, hi ha molta població doncs, que provenen d'Andalusia, llavors al final les seves arrels també estan aquí, s'han acostumat evidentment a tot el món, amb Catalunya i així, perquè al final no han nascut aquí, però s'hi han fet molt aquí. Llavors, també han volgut portar una miqueta les seves arrels aquí i que tothom pugui gaudir del que fem, vaja.
I què ha representat, no?, a nivell social? No sé si ha estat una manera també de cohesionar, diríem, el barri.
Sí, 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 evident. El barri cohesiona moltíssim, a part també doncs, a diferents barriades de Sant Feliu, i també fem que d'altres poblacions també puguin venir a disfrutar del que fem aquest cap de setmana.
Són unes activitats que dèiem que són aquest cap de setmana. Entenc que estan obertes a tothom, no?, de la comarca.
Sí, 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 evident. I l'entrada és gratuïta, a més, també. Vull dir que... I cada vegada hi ha més gent que ve d'altres poblacions i això ens agrada molt també perquè així s'anima més i hi ha més cohesió amb altra gent d'altres poblacions.
Algú que ens estigui escoltant i vulgui tenir més informació, no?, saber on pot trobar les activitats, hi ha algun lloc que estiguin penjades?
Sí, a l'Instagram de l'associació. Tenim un Instagram que és aab_vilartagues, i allà trobaran tota la informació que anem penjant, tots els concerts que hi ha i tots els horaris que hi poden trobar, que poden venir.
Per tant, doncs, la gent doncs, que consultin o qui estigui interessat, de fet, arribeu ja a la quarta edició, per tant, no sé si ja és una celebració que està consolidada a Sant Feliu.
Doncs la veritat que sí, no pensàvem que s'agafés tan bé. Els primers anys era com que, bueno, anem a provar a veure què tal, com es reacciona la població i a veure quin gust té, no? I la veritat és que sí, que ja està bastant ben agafada, està ben arraigada al poble.
Abans em deies, no?, que el que feu és, diríem, no?, mostrar, no?, aquesta cultura andalusa present en aquest barri. Per tant, no sé si és una fira en què es pot veure la cultura andalusa o és una mica la mescla de la cultura andalusa amb la catalana.
Doncs és una mescla, la veritat, perquè sorprèn, a mi no, personalment, però sí que és veritat que hi ha molta gent doncs, que és catalana i també ve i es vesteix amb vestits flamencs i també participa i balla i també participa en totes aquestes activitats que hi fem.
Perquè és això, parlaves dels vestits flamencs, precisament tenen un pes important, no?, en aquesta fira.
Sí, la veritat és que el dissabte és el dia que fem el concurs de vestits flamencs i de sevillana. Aquest any no només fem el d'adults, sinó que també fem el d'infantil, perquè ens hem trobat al llarg d'aquests anys doncs que hi ha molta mainada doncs, que ve a participar, llavors també hem volgut fer el seu espai perquè tinguin el seu premi també.
Per tant, suposo que, no, que la gent pot venir vestida, no?, així lliurement, i després doncs, es fa el concurs?
Evident, sí. Poden venir vestits i així és més maco i poden participar.
I per participar-hi cal que després s'inscrigui i no hagin de fer alguna cosa?
En el mateix dia que vinguin, el mateix dissabte, com és a partir de les 6:30 que comencen els concursos, doncs allà mateix es poden apropar a la nostra barra i allà poden inscriure's.
I com ha crescut la participació aquests últims anys, precisament doncs, de gent que vingui vestida amb vestits flamencs?
Doncs la veritat és que sí, que creix cada vegada més, perquè la gent potser, bé, es vesteix i potser no sap si pot participar o com funciona. I llavors, al llarg dels anys, doncs veu que és molt maco perquè es pugen a l'escenari i poden ballar una miqueta i s'ho gaudeixen, també. Llavors, la gent li agrada participar d'aquesta manera.
Abans parlàvem, no?, que el menjar doncs, també tindrà, no?, té un pes, no?, a nivell gastronòmic. Em sembla que teniu tapes típiques, pescaguito frito, carn a la brasa. Per tant, també, doncs, quina és la importància, no?, que té el menjar, diríem, dins d'aquesta fira? No sé si és per picar o si la gent pot venir a menjar força.
Sí, no, la veritat que poden venir a menjar força perquè hi ha varietat de tapes de pescaguito frito i de carn a la brasa, vull dir, hi ha una miqueta de tot, i inclús també pel que no pot menjar gluten, doncs també hi ha la seva opció perquè puguin estar dins d'aquesta varietat. La gent pot venir a menjar tranquil·lament, no només a picar.
Estem parlant amb Cristina Vidal, que és la presidenta de l'Associació de Veïns de Vilartagues, perquè aquest cap de setmana arriba la quarta edició de la Fira d'Abril al Guíxols Arena. Per tant, també el fet d'organitzar-ho al Guíxols Arena, com va aquesta ubicació?
Doncs la veritat que és la millor ubicació que tenim a Sant Feliu de Guíxols. A part de la nostra fira, sí, fan altres activitats també i està molt ben ubicat perquè hi ha pàrquing molt al voltant, s'hi pot arribar tant amb caminant com amb cotxe i és un espai on hi ha molta sortida, que no hi ha cap tipus de problema, si hi ha qualsevol emergència o el que sigui, està molt ben ubicat i està ubicat a l'entrada de Sant Feliu.
No sé si sempre l'heu fet aquí, al Guíxols Arena?
Sí, des del primer moment, perquè l'Ajuntament des de fa anys hi té una carpa ubicada durant uns mesos a l'any, llavors és una carpa perfecta, depèn de quin clima doncs, ens trobem, doncs estem allà ben recollits i no hi ha cap tipus de problema.
I quin paper també tenen els col·laboradors i patrocinadors per fer possible la fira?
Bueno, doncs ens patrocinen econòmicament per poder portar endavant la fira, perquè té un cost econòmic doncs, que al final s'ha de subjectar. Llavors ja tenim patrocinadors perquè ens puguin ajudar d'aquesta manera i també alguna vegada en espècies també ens ho fan.
Hem repassat, no?, algunes de les coses més destacades d'aquesta fira, però no sé si hi ha algun aspecte més que ens vulguis afegir.
Bueno, res, doncs que la gent pugui venir a disfrutar, que hi ha diferents espectacles i que s'ho poden gaudir. Si no ho han vist mai i no ho han provat, doncs que els animo a venir perquè disfrutin i vegin també com es viu una fira d'abril.
Doncs bé, Cristina Vidal, que és presidenta de l'Associació de Veïns de Vilartagues, que vagi molt bé aquesta fira i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
I quan falten 5 minuts per 8:45, és moment d'actualitzar les notícies.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
I de fet, comencem parlant que la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, destaca que Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró ho destaca precisament com a model de transformació dels serveis socials. Ha reconegut l'impacte positiu del model Valor Humà en la qualitat de vida. El projecte, basat en la relació i la comunitat, es vol estendre arreu de Catalunya com a exemple de transformació dels serveis socials. Maria Alsina.
Durant la jornada s'han exposat els resultats d'aquesta iniciativa que aposta per un model relacional i comunitari en l'àmbit dels serveis socials. Amb la persona al centre, l'avaluació del període 2019-2024 confirma una millora en la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania. Ho explica l'alcalde del municipi, Maurici Giménez.
Podem dir que és un model d'èxit que funciona per la visió de la ciutadania, funciona per part de la visió dels professionals, però a més funciona des d'una perspectiva d'eficiència i de retorn econòmic, perquè per cada euro que invertim en retornen 2 cap a la part social. I aquesta qüestió és prou important.
La voluntat, tal com ha detallat el batlle, és continuar treballant per expandir aquest model de proximitat envers la ciutadania en altres àrees de l'Ajuntament. De la seva banda, la consellera Martínez Bravo ha posat el municipi com a exemple de transformació impulsada des del territori i ha assegurat que es tracta d'una experiència rigorosa que ha estat implementada i avaluada amb èxit. En aquest sentit, ha defensat que l'àmbit social és també un espai d'innovació on es pot demostrar el retorn de la inversió en el benestar.
Per tant, és un honor i un orgull poder comptar dins de la xarxa dels serveis socials de Catalunya aquesta cooperació entre diferents administracions, entre el món local i la Generalitat de Catalunya, i continuarem impulsant aquestes iniciatives i, com deia, estenent les bones pràctiques a tot arreu de Catalunya.
La consellera ha remarcat que el model neix de l'acció comunitària i del compromís dels professionals i ha destacat el paper del món local a l'hora de generar iniciatives que poden esdevenir referents arreu del país. El departament, ha dit, treballa per estendre aquestes pràctiques al conjunt de Catalunya. El projecte Valor Humà aposta per la prevenció i una mirada integral amb especial èmfasi en la coordinació entre serveis i l'activació de l'entorn comunitari. Segons ha subratllat la consellera, aquests elements són clau per avançar cap a uns serveis socials més eficients i centrats en les persones.
I l'Associació contra el Càncer amplia el suport psicològic a l'Hospital de Palamós a tota la setmana. La mesura garanteix acompanyament continuat a pacients i familiars. El servei respon a l'augment de la demanda i reforça una atenció emocional integral des del diagnòstic. Joan Coll.
Fins ara el servei es prestava només 2 dies de la setmana, però amb aquest canvi s'estén de dilluns a dijous de forma presencial i els divendres de manera telemàtica, cosa que permet garantir un acompanyament continuat i estable. A més, aquesta ampliació incorpora per primera vegada una dedicació completa i exclusiva, fet que facilita un accés immediat al suport emocional tant per a pacients com per a familiars. La psicooncòloga Sònia Seguit desenvolupa la seva tasca a l'hospital en coordinació amb els professionals sanitaris i, d'aquesta manera, assegura una atenció especialitzada i adaptada en cada cas. El servei ofereix orientació psicològica, acompanyament terapèutic i suport emocional davant de situacions com l'ansietat, l'estrès o els canvis derivats de la malaltia, així com en processos de dol. També inclou atenció individual, sessions grupals i tallers pràctics que ajuden a adquirir eines per afrontar el procés oncològic amb més seguretat i benestar. La demanda d'aquest servei ha crescut de manera constant i durant l'últim any l'entitat ha atès prop d'un miler de persones a la demarcació de Girona entre pacients i familiars, de les quals prop de 250 han estat a l'Hospital de Palamós. Amb aquesta ampliació, l'entitat reforça una atenció centrada en la persona que té en compte no només el tractament mèdic, sinó també l'impacte emocional del diagnòstic i de tot el procés de la malaltia. En aquest sentit, el servei permet una atenció immediata des del diagnòstic, un seguiment continuat i una millor coordinació amb els recursos sanitaris, fet que evita situacions de desorientació per part dels pacients. L'Associació contra el Càncer consolida així la seva presència al territori amb un equip especialitzat que també treballa en diversos hospitals i centres sanitaris, ampliant així l'accés al suport psicològic arreu de la demarcació.
I els Mossos d'Esquadra detenen 2 persones a Calonja amb droga i diners en efectiu dins un cotxe. L'actuació també va permetre intervenir desenes d'embolcalls preparats per la venda. A més, una segona intervenció, en aquest cas a Sant Feliu de Guíxols, va acabar amb un altre detingut per tràfic de drogues.
Els fets van tenir lloc el dimarts passat, 7 d'abril, a l'avinguda de Sant Jordi, quan els agents van observar un vehicle amb una conducció irregular i frenades injustificades, fet que va aixecar sospites i va motivar l'aturada del vehicle. Un cop identificats els ocupants, un home i una dona, els policies van detectar una actitud nerviosa i versions contradictòries, i per això van decidir escorcollar el vehicle amb més detall. A l'interior hi van trobar prop de 60 embolcalls de cocaïna preparats per a la venda, així com diverses ampolles d'alcohol, de les quals no van poder justificar la procedència. A més, els agents van localitzar prop de 1.200 euros en drilles fraccionats, repartits entre una bossa de mà i les butxaques dels detinguts, un fet que va reforçar la sospita del tràfic de drogues. Per tot plegat, la policia va detenir les dues persones com a presumptes autores d'un delicte contra la salut pública relacionat amb la distribució de substàncies estupefaents. D'altra banda, en una segona actuació a Sant Feliu de Guíxols, els agents van observar un jove que amagava un paquet en el portal d'un edifici i marxava immediatament del lloc. Els policies van comprovar el contingut i van trobar una dotzena d'embolcalls de cocaïna, motiu pel qual van establir una vigilància discreta a l'espera que el sospitós tornés. Poc després, el jove va tornar per recuperar la droga amagada i en aquell moment els agents el van detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Finalment, els tres detinguts, un dels quals amb antecedents, van passar a disposició judicial del jutjat de guàrdia de Sant Feliu de Guíxols, que va assumir la investigació del cas.
Gràcies, Joan. I ara parlem també de música i de cultura. Perquè el Festival Ítaca estrena Ítaca Plaça amb un escenari gratuït durant l'Hora del Barbut. La proposta, amb concerts de Sodi, Hipnosi i un artista sorpresa, aposta per un format obert i festiu per dinamitzar el municipi i complementar la programació principal del festival.
La proposta, en col·laboració amb el Sona Nou, s'ha plantejat en horari de vermut i oferirà música en directe entre les 12 i les 4 de la tarda en un ambient obert, popular i desenfadat. El cartell inclourà les actuacions dels grups emergents Sodi i Hipnosi, així com un artista sorpresa de primer nivell d'escena indie estatal que es revelarà en les properes setmanes. Segons el codirector del festival, Fran Arnau, la iniciativa vol dinamitzar l'estartit de manera lliure i gratuïta i alhora contribuir a portar la cultura a tot el territori i a reforçar l'activitat al centre del municipi. Pel que fa als artistes confirmats, Sodi serà l'encarregat d'obrir la jornada. La banda, una de les més destacades de l'escena emergent, ha estat reconeguda recentment al Sona Nou i als Premis Enderrock. Presentaran un directe enèrgic amb temes com Marieta, La meva generació o Temps afegit i avançaran noves cançons del seu proper àlbum. També hi actuarà Hipnosi, un projecte que aposta per un indie rock fresc i sense complexos. Amb el disc Em sap greu riure, el grup ofereix un directe intens i carregat de personalitat, amb influències que van del rock clàssic a l'escena catalana alternativa. Amb Ítaca Plaça, el festival introdueix un nou format més participatiu i proper, pensat per acostar la música en directe a tots els públics en un entorn festiu i accessible. Aquesta novetat s'emmarca dins d'una edició del 2026 que ja ha arrencat amb força i que s'allargarà fins al 5 de juliol. El festival farà parada en diversos municipis de l'Empordà i comptarà amb noms destacats com Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam o Els Amics de les Arts, mantenen la seva aposta per combinar grans concerts amb propostes més íntimes i de proximitat.
Doncs bé, aquí sentíem de fons a Sodi, que precisament seran una de les formacions destacades d'aquest Ítaca. Però és que també us hem d'explicar que l'Espai Meda celebra el seu primer aniversari amb la inauguració del mirador Josep Capellà. És el que ha explicat el director de l'Espai Meda, Toni Rovires, que també ha destacat la importància de Josep Capellà. Ho ha fet en una entrevista en aquest programa. L'homenatjat va defensar un model turístic basat en la qualitat de vida i el respecte pel territori. I també va apostar per un turisme sostenible que no es limités al sol i la platja, sinó que contribuís al benestar de la població local, Maria.
Aquesta visió és precisament la que inspira projectes com l'Espai Medes, que es concep com una eina per posar en valor el patrimoni natural i cultural de l'Estartit.
Va ser una persona que va pensar en un altre tipus de turisme, o dit d'una altra manera, va pensar que el turisme havia de ser no només un element, podríem dir, de generació de diner, sinó que el turisme havia de ser una font per millorar la qualitat de vida dels territoris. És a dir, ell parlava d'un turisme que partia d'una iniciativa que havia de fer millorar la qualitat de vida de les persones.
L'equipament celebra el seu primer any de vida, tot i la seva joventut ja s'ha consolidat com un espai de referència. Els visitants valoren molt positivament l'experiència. L'Espai Medes funciona com un centre d'interpretació marí del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, amb una exposició immersiva pensada per a tots els públics. El projecte es desenvolupa en diversos àmbits. D'una banda, treballa la identitat local recuperant la memòria històrica i marinera. D'altra, col·labora amb la comunitat científica per divulgar el coneixement sobre les Illes Medes. També impulsa activitats educatives i culturals amb l'objectiu de convertir l'Estartit en un lloc millor per viure i visitar. Situat al port de l'Estartit, l'Espai Medes té una connexió directa amb el seu entorn. Des de l'interior del centre es poden veure les Illes Medes, fet que reforça l'experiència del visitant. A més, es troba en un punt neuràlgic de l'activitat marítima, des d'on surten embarcacions científiques, turístiques i de pesca. De cara als pròxims anys, el projecte vol créixer en diversos àmbits, com la recerca, l'educació marina i el desenvolupament cultural. Entre els objectius hi ha la possibilitat de crear nous espais i projectes vinculats al territori.
Gràcies, Maria. I ara parlem de cultura popular. Perquè el Ball de Gitanes torna a Palafrugell amb una proposta participativa oberta a tothom. La iniciativa vol posar al dia una dansa tradicional arrelada al municipi i al mateix temps fomentar la cohesió social i la implicació col·lectiva. El projecte parteix de la voluntat de recuperar i actualitzar l'antic ball de cintes de l'Esbart Mestre Cirés, seguint el model de la Catalunya Nova. És el que ha explicat la directora de l'Esbart Mestre Cirés, Eli Casillas.
No és un ball nou que s'hagi fet aquí a Palafrugell. Feia anys l'Eulàlia ens el feia fer, jo havia ballat i després el vam fer amb noietes joves. És un ball una mica picaresco, una mica picantó i una mica d'alegria i de... Bueno, no una mica, molta alegria. Doncs en Miquel ha tingut aquesta idea de fer, de recuperar el ball de gitanes i fer com un petit grup de ball de gitanes que s'estableixi com a grup aquí a Palafrugell.
La proposta compta amb l'acompanyament d'Adrià Ortiz, vinculat a l'àmbit de la cultura popular i tradicional. Ho ha avançat Miquel Muñiz, impulsor de la colla gegantera de Palafrugell.
A fer els tallers, les classes, diguem-ne, a preparar els balladors i balladores de Palafrugell que estrenin aquest ball, però sobretot també amb el vestuari. Aquí a Palafrugell tenim molt vestuari de l'Esbart, però justament de gitanes tenim alguna cosa, però no tenim totes les coses, perquè fa molt que no es balla i hi ha coses que s'han perdut. Doncs des d'ara i sempre ens deixaran, per poder estrenar aquest ball, tot el vestuari per estrenar-lo aquest dia 6 de juny, al Ball de Gitanes de Palafrugell.
Tot plegat, un ball que es planteja com un espai inclusiu i obert, especialment adreçat a dones i persones del col·lectiu LGTBI+, d'entre 30 i 50 anys. Tot i això, la participació està oberta a qualsevol major d'edat. No cal experiència prèvia, només ganes de participar i formar part del projecte.
És un ball parlat. Què vol dir un ball parlat? Que hi ha versots, que hi ha versos, que les persones que ballen no només ballen, també actuen. També han de fer una mica... Hi ha una petita obra de teatre, no? Així que persones de l'aula de teatre, persones que us agradi actuar, persones que us agradi passar-vos-ho bé i ballar, és un ball molt divertit. Sobretot s'ha de dir que és un ball per adults.
Els assajos es faran durant 4 diumenges entre els mesos d'abril i maig en sessions de tarda. L'activitat és gratuïta i inclou servei de cangur per facilitar la participació. Les places són limitades i es recomana inscriure's abans. L'estrena del Ball de Gitana serà el 6 de juny a la tarda dins del Palafrugell en dansa i la programació de les festes de primavera. La iniciativa està impulsada conjuntament per la colla gegantera, l'Esbart Mestre Cirés, l'entitat Ara i Sempre i els espais Dona i LGTBI+ de Palafrugell. I Torroella de Montgrí renova el conveni amb Joventuts Musicals per garantir el Festival de Música 2026 i reforçar la programació cultural del municipi, Berta.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha renovat el conveni amb Joventuts Musicals de Torroella de Montgrí per impulsar la programació cultural del 2026 i garantir la continuïtat del Festival de Música. L'acord inclou també altres iniciatives com el Fringe, el programa europeu Emerging Ensemblements, el Festival Brots i els cicles de concerts de tardor i hivern, que combinen creació, formació i difusió musical. El conveni regula, a més, l'ús d'espais musicals amb l'Auditori Teatre Espai Ter, el Museu de la Mediterrània i el Convent dels Agustins, consolidant el municipi com un referent cultural al territori.
Les 8:39, també parlem de Sant Jordi, perquè Calonge es prepara amb un mes d'activitats.
Calonge consolida la celebració de Sant Jordi amb una programació que s'allarga durant tot el mes d'abril i que converteix el municipi en un gran escenari cultural. El projecte Calonge Poble de Llibres reforça el seu model amb presentacions, recitals, concerts i activitats familiars. La programació inclou vermuts literaris, converses amb autors i propostes participatives amb noms destacats com Jordi Puntí, Susana Rafart o Albert Mom. El punt àgil arribarà el 23 d'abril amb carrers plens de llibres, roses, música i activitats, en una jornada que reafirma Calonge com a vila literària de referència.
5 minuts i 3 quarts de 9. I anem ja a la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana, perquè comencem parlant de futbol i parlem dels partits que disputaran Palamós i Torroella a la jornada número 25 de Primera Catalana. Aquest diumenge 12, aquest diumenge, el Palamós rebrà el Tossa, el Municipal, i Torroella. El Torroella es desplaçarà al camp del Granollers, Sergi Villena.
El Palamós té actualment 44 punts i és segon a la taula després de l'empat en l'última jornada al camp del Banyoles. Aquesta setmana s'enfronta a un Tossa que és cinquè amb 36 punts. L'objectiu principal dels palamosins és atrapar l'Argentona, que lidera la classificació amb un punt més. I el Torroella, que és setè amb 32 punts, visita el feu del Granollers, vuitè classificat amb els mateixos punts que els torroellencs.
I el primer grup de la segona catalana també es disputa la jornada número 25. Aquest cap de setmana hi ha dos partits en què equips de la comarca jugaran com a locals i dos en què ho faran com a visitants. L'Alet Bisbalenc rebrà el Bescanó i el Calonge tindrà la visita de la Vidrarenca. Pel que fa a les sortides, el Begú anirà al camp del Porqueres i el Palafrugell visitarà l'estadi del líder, que és la Unió Esportiva Quart.
L'Atlètic Bisbalenc, que va veure frenada la seva ratxa la setmana passada, caient derrotat al camp de la Vidrarenca, té l'oportunitat de recuperar-se rebent el Bescanó. I el Calonge, sisè classificat amb 37 punts, rep precisament el butxí dels bisbalencs, una Vidrarenca que amb 39 punts ocupa la cinquena plaça. Per la seva banda, el Begú, que té el partit ajornat de la setmana passada contra el Roses, es desplaçarà al camp del Porqueres. Els begurencs, tercers a 10 punts del líder, la Unió Esportiva Quart, tindran un difícil test al camp d'un Porqueres, que és segon. I per últim, el Palafrugell, que la setmana passada va derrotar l'Amer, visitarà el camp del líder incontestable de la categoria, una Unió Esportiva Quart, que ja suma 51 punts i va camí d'aconseguir l'ascens en les properes jornades.
I passem ara a parlar de bàsquet, perquè a la segona federació hi tenim un Bisbal Bàsquet amb els deures fets, però ara rep l'Osca al Pavelló Vell. I diem deures fets perquè la setmana passada el conjunt bisbalenc va derrotar el Mataró a domicili i d'aquesta manera va segellar oficialment la permanència.
L'objectiu s'ha complert i els homes entrenats per Eric Surís han aconseguit la seva primera permanència esportiva a la segona federació, tercera categoria del bàsquet estatal. A manca de dues jornades perquè acabi la fase regular, és moment de celebrar la fita amb tota l'afició. Demà dissabte, a partir de les 5 de la tarda, festa grossa al Pavelló Vell, amb prèvia i post d'un duel contra l'Osca que començarà a les 6.
I parlem ara d'hoquei patins, perquè a l'Hockey Lliga Plata Sud es disputa la 17a jornada. El club hoquei Palafrugell visitarà la pista del Girona. El conjunt blanc i negre és segon i es troba a 8 punts de l'Igualada quan manquen 6 jornades per la finalització de la fase regular. Serà complicat atrapar els igualadins, però també ho serà mantenir la segona plaça, ja que els rivals apreten igualment per darrere.
I és que la segona posició del corredor Mató Palafrugell es veu amenaçada clarament per Barça Atlètic i Vilafranca, tercer i quart, respectivament. Els blaugranes es troben a un sol punt i els del Penedès a dos del conjunt baix-empordanès. Però el més important serà centrar-se en el duel a la pista d'un Girona, que és tercer per la cua, un partit en què el club hoquei Palafrugell ha d'assegurar els 3 punts i així conservar el seu segon lloc.
I ara posem la mirada en els equips de Girona, a la ciutat de Girona. Parlem en aquest cas de futbol perquè el Girona juga aquesta nit al camp del Real Madrid. Pot ser, de fet, una bona ocasió d'aconseguir un bon resultat al Bernabéu tenint en compte la situació actual dels blancs.
I és que la situació del Madrid en aquests moments fa que probablement hagi de prioritzar. I això es tradueix en que el partit de dimecres vinent a Munic centra tot l'interès de l'equip entrenat per Arbeloa. A més, a la Lliga han perdut força opcions després de la derrota a Mallorca de la setmana passada. Tot i així, Mitchell va avisar en roda de premsa que mai és un bon moment per jugar al camp del Madrid perquè els locals sempre són perillosos.
I passem a parlar del bàsquet de Girona, que demà visita la pista del Tenerife. Els gironins van aconseguir la setmana passada una important victòria a la pista del Granada, que és el cuer de la Lliga. Demà, desplaçament complicat a la pista del conjunt canari.
Els homes entrenats per Moncho Fernández continuen instal·lats en una còmoda desena plaça amb un balanç de 12 victòries i 13 derrotes. El primer i més imminent objectiu és el de segellar la permanència i un cop assolit es podrà pensar en fites més ambicioses.
I l'Unix Girona visita la pista de l'Enzino de Lugo. Les gironines es van refer de la derrota a Ferrol i aquest passat dimecres van guanyar amb una gran autoritat l'Estudiantes per un 88-58.
Ara cal donar continuïtat a aquesta millora i no deixar que el Saragossa s'escapi en la classificació. Recordem que les aragoneses són les primeres amb un marge de 2 victòries respecte a l'Espart Girona. El Saragossa visitarà justament la pista d'un Ferrol on la setmana passada, com dèiem, l'Uni va caure derrotat.
Doncs bé, gràcies, Sergi Villena. D'aquesta manera hem fet la prèvia esportiva d'aquest cap de setmana. Dilluns us l'ampliarem en aquest programa. 3:15 de nou, és divendres i toca parlar de nutrició. És divendres i som al tram final del supermatí i avui toca parlar de nutrició i per aquest motiu anem a saludar una setmana més a l'Anna Pujol. Molt bon dia, com estàs?
Bon dia, Ferran. Molt bé, i vosaltres, què tal?
Bé, ja tornem de Setmana Santa. També no sé com ha anat aquests dies.
Bé, molt bé. Però bueno, ja se sap que a Setmana Santa hi ha molts àpats, molts de dolços també. No sé si a tu t'hi has trobat, has menjat la mona, has fet punyols...
Haig de dir que aquest any he quedat sorprès, al contrari, eh? No he menjat gaires coses d'aquestes.
Ah, bueno, doncs mira, encara bo.
Sí, m'he portat bé, en aquest sentit, però evidentment és això, és una època de molts excessos i per tant suposo que ara quan es reprèn l'activitat després de Setmana Santa, tu com a nutricionista deus rebre diverses consultes no relacionades amb aquest tema.
Sí, hi ha una frase que, mira, aprofitant que hi ha després de Setmana Santa, vull aprofitar per comentar-vos, no? Aquesta frase de com que per Setmana Santa m'he passat menjant, ara toca fer dieta per compensar. Aquesta frase vull analitzar.
Sí?
Perquè al final... Sí, digues.
No, perquè no és ben bé així, com va això?
No, aquí el que no m'acaba de quadrar és aquesta paraula de fer dieta per compensar. Això mentalment no és gaire bo, no ho recomano massa, veure-ho d'aquesta manera, sí. Pot ser que durant Setmana Santa hagis fet excessos, ja sigui perquè has tingut reunions familiars, perquè has anat a vacances, perquè has fet la mona, si tens fills, doncs 50 vegades, i pot ser que hagis menjat diferent, sí. Em sembla bé, em sembla normal perquè forma part de la nostra vida i la nostra cultura, la nostra societat, t'ho compro. Però si tu ara veus de dir, ostres, haig de fer dieta per compensar, aquest compensar no és una bona forma d'entendre l'alimentació. El que has de fer és tornar a la teva vida normal, als teus hàbits bons d'alimentació, i ja està, i no passa res. No es tracta d'ara anem a menjar menys per compensar l'excés.
Perquè, clar, entenc que quan dius compensar vol dir menjar menys del que tocaria, no? Però després la mitjana quedi bé, no?
Sí, correcte. Això és el que no s'ha d'entendre així, el menjar. Perquè si no passem d'un extrem a un altre. I aquí també pot caure a l'error aquest de dir, bueno, com que és Setmana Santa, tot s'hi val, i com que són festes, menjaré desproporcionadament i després ja ho compensaré, i tampoc és el plan, no? De dir, ara menjaré fins a rebentar perquè ara, com que estem de vacances, pues, queda justificat i després ja em mataré passar gana. No, aquesta no és una conducta gaire saludable.
Però si algú que ens estigui escoltant diu, sí, molt bé, jo he menjat molt durant aquests dies... Sí. Ara recupero, no?, la meva dieta habitual, però jo m'he passat. Com puc treure allò que he fet de més?
No, simplement és tornar a un tipus d'alimentació que sigui bona per tu. No es tracta de passar gana, perquè passar gana és molt dur i aconseguiràs a la llarga l'efecte contrari, de no poder-ho sostenir, d'acabar menjant després... T'has estat aguantant molt de temps passant gana i després arriba un punt que no aguantes més petes i comences a menjar sense parar. No busquem això. El que sí que et diria és tornar als teus hàbits de menjar correcte. El que està passant, que també m'hi trobo, que a vegades menjar verdura sembla que vulgui dir fer dieta, i no, menjar verdura hauríem de menjar-ne tots. Sí? Llavors, què seria un menjar bé o un menjar correcte, bo, nutritiu?
Doncs que la meitat del plat és verdura, incorporar carbohidrats, pasta, arròs, patata, i una font de proteïna, carn, peix, ous, llegums. Aquesta distribució del plat funciona molt bé, i això no és fer dieta, això és menjar correctament els nutrients que el nostre cos necessita. Per tant, si tu t'has passat per Setmana Santa i has fet excessos, l'únic que has de fer és tornar a aquesta rutina de menjar bé, de menjar adequat i fer exercici. Ja està, a punt.
Dit així, la sembla pròxima... més fàcil, eh?
Sí, dit així, ha de ser fàcil, perquè en el moment que és un gran esforç el fet de cuidar la dieta, acabes que ja no aguantes més i passes d'un extrem a un altre. Això no ho volem. I aprofitant això, també vull portar-vos una mena de consell que també recomano molt per aplicar el dia a dia per tothom, diguéssim, eh? Que és, clar, aquí aquest consell va ser més relacionat per aquests que durant Setmana Santa han menjat més del compte o han menjat quantitats desproporcionades perquè és festa, no? Aquesta sensació de dir aprofitar que després no podrem.
Clar.
I no me menjo 4 bunyols, me'n menjo 10. Això tampoc seria bo, eh? Llavors, hi ha una regla, que és la regla del 80%. Te l'explico.
Sí.
Consisteix que a l'hora de menjar, quan tu comences a menjar, siguin de sigui, eh? Siguis a casa, siguis de vacances, o siguis a un restaurant, allà on siguis. Quan tu menges, a part de menjar poc a poc i tranquil·lament, comença a menjar fins que quedis tip en un 80%. Que aconsegueixis sentir aquella sensació de dir, vale, podria menjar més, però no em cal. Estic bé, estic correcte. No m'he empatxat, no m'he quedat amb gana, tampoc. Quedar-se tip en el 80%. Què ens està ajudant això? A ser conscients de la quantitat que el nostre cos necessita i al final regular la quantitat d'ingesta, sí? Perquè encara que estiguis fent un àpat extra en un restaurant, la quantitat també juga un paper clau. És el que dèiem, no és el mateix menjar-se 4 bunyols que menjar-se 10. Si tu amb 4 bunyols ja has quedat bé satisfet, quina necessitat tens d'anar-te a menjar-ne el doble? No és el mateix. Pots fer un àpat extra? Sí. Pots menjar fins a rebentar? No. Això mai.
Clar, això és un consell que hem d'aplicar, entenc, sempre, no només doncs, en èpoques d'accessos, sinó que en el dia a dia també això ens serveix.
Correcte. És una regla que m'agrada molt explicar-la, la treballo molt a la consulta per treballar l'alimentació conscient i la quantitat. Perquè a vegades no és tant la qualitat, que també el que menjo, la quantitat també juga un paper clau. Perquè hi ha gent que no se sap escoltar o menja per inèrcia o menja ràpid i acaba menjant més del compte cada dia. Llavors, aquesta regla, aplicar-la sempre, t'ajudarà a que quan vagis de vacances no facis grans excessos, perquè menjaràs i menjaràs diferent, però no t'emplenaràs al 100% o no quedaràs tip fins a estar incòmode, i al dia a dia igual, podràs menjar de forma correcta a casa teva, allà on estiguis, però menjant la quantitat justa per passar bé i no quedar menjant desproporcionadament. Seria aquesta la clau del consell.
Jo com que menjo molt ràpid, ja ho estic començant malament, eh?
Sí, clar, el menjar ràpid és el que impedeix que aquesta regla se pugui aplicar bé. Perquè tu quan menges molt ràpid no dones temps a que el teu cervell i el teu estómac es comuniquin correctament a través d'un procés hormonal i quan tu ja estàs tip te n'adones tard. Perquè has menjat tan ràpid que quan ja te'n dones compte que estàs tip ja has menjat una quantitat massa, ja t'has passat per rato. Quina és la clau? Menjar amb plena consciència, menjar tranquil·lament, mastegar bé, menjar amb una postura adequada, no fer 50 coses a l'hora, sinó centrar-te únicament a menjar i menjar a poc a poc. Per tant, Ferran, ja tens feina, eh?
Sí, no, jo després d'aquestes seccions sempre veig que tinc molta feina, eh?
Bueno, la qüestió és donar-se en compte, eh? Vull dir, tot comença per aquí. L'alimentació no ha de ser difícil, és el que diem, no ha de ser un gran esforç cuidar-se. Però també sembla que avui en dia si menges verdura o menges cereals integrals, estàs fent dieta, i no. Simplement és menjar correctament el que el teu cos necessita. No has de voler aprimar-te per menjar verdura. Pots menjar verdura, tinguis l'objectiu que tinguis.
Ens has d'explicar, no?, aquesta regla del 80%. Hi ha algun altre consell, alguna altra cosa que ens vulguis destacar referent a això, no?, que és el que podem aplicar aquests dies després de Setmana Santa?
Sí, al final, el que dèiem, ara que ve el bon temps i ve la calor, molta gent ho associa de dir, vale, ens hem de ficar a tope perquè comença l'estiu...
Exacte, l'operació biquini.
L'operació biquini. quin és el problema? Que durant molts anys s'ha dit això i sembla que sigui el normal d'aquesta època i arriba un punt que tampoc, perquè no ara amb 3 mesos te primaràs 10 quilos que no has fet tot l'any, no, diguéssim. El menjar ha de ser algo natural. Una regla que també funciona molt bé si tu vols cuidar la teva alimentació o vols baixar de pes, no es tracta de passar gana, sinó que en els àpats principals que tu te quedis bé, satisfet, però amb l'objectiu de no picar entre hores. Jo sempre ho dic molt, picar entre hores és terrible, perquè fa que mengis coses que en principi semblen poca cosa, però tenen molta densitat energètica, i fa que constantment estiguis rosegant o amb alguna cosa a la boca, i això al final engreixa moltíssim. Sí, allò que dius, ara agafo un grapadet d'ametlles, ara agafo un tallet de formatge, ara un trosset de xocolata, ara una galeta, ara un fuet. Per molt que siguin quantitats petites, la suma de totes elles, això fa que sigui un despropòsit. Per tant, el meu consell és, fes els àpats ordenats, amb les hores que facis, els àpats que facis, però quan hagis acabat, s'ha acabat. Fins al següent àpat ja no menjo res, res està picant cada hora.
Doncs ens apuntem tot això, Anna, perquè doncs va bé, no? Ara que és això el que dius, no? Que ja comencem doncs a veure el bon temps, que ja comences a pensar en la platja, ostres, que no he fet els deures, i al final és una mica doncs d'aquesta constància al llarg de tot l'any.
Sí, exacte. Que no sigui ara correm-hi tots, però bueno, que aquests consells que us porto avui us puguin ajudar a posar més atenció i consciència, a menjar de forma ordenada i a escoltar el cos que necessita, i no fer unes sobreingestes o passar d'un extrem a un altre, que això el cos ho pateix molt fort. Per tant, no es tracta d'ara fer dieta o compensar res ni passar gana, sinó de tornar al menjar bé, que has d'haver fet sempre, i sobretot no picar entre hores, que això és terrible.
Doncs bé, Anna Pujol, gràcies per aquests consells. D'aquí 2 setmanes tornem a parlar i d'altres temes relacionats amb la nutrició, però abans que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, que vagi tot molt bé. Ànims.
I quan falten 3 minuts per les 9 del matí anem acabant ja aquest supermatí, però acabarem amb una última recomanació d'última hora, i és que l'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell inaugura avui a les 6 de la tarda l'exposició A Trenc d'Ales. La proposta combina poesia i il·lustració per apropar el món dels ocells a la ciutadania. La mostra és gratuïta i es podrà visitar fins el dissabte 16 de maig en l'horari habitual de la biblioteca. L'exposició és obra de Claudia Navío i Mario Mercader, que són filla i pare, que han desenvolupat conjuntament aquest projecte artístic i literari en format de bestiari. La iniciativa s'inspira en els bestiaris literaris i presenta una selecció d'ocells a través de poemes breus i il·lustracions. La proposta té com a objectiu facilitar el coneixement del món natural amb un llenguatge accessible i visual, i és un format senzill i directe pensat per arribar a un públic divers i també amb especial atenció als infants. Per tant, això recordem que és una de les activitats recomanades que ens arriba avui, aquesta tarda, a la Biblioteca de Palafrugell amb aquesta inauguració. Tot plegat també, doncs, avui en un dia en què hem tractat diversos temes aquí al Supermatí, com per exemple que us hem explicat que la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, destaca Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró com a model de transformació dels serveis socials. També que l'Associació contra el Càncer amplia el suport psicològic a l'Hospital de Palamós durant tota la setmana. O bé que els Mossos d'Esquadra detenen 2 persones a Calonja amb droga i diners en efectiu dins un cotxe. El Festival Ítaca estrena Ítaca Plaça amb un escenari gratuït durant l'hora del vermut. I l'Espai Meda celebra el seu primer aniversari inaugurant el mirador Josep Capellà. També us hem destacat que Calonja consolida Sant Jordi amb una programació cultural que omplirà el municipi durant tot el mes, o bé que a Palafrugell es vol recuperar el Ball de Gitanes i que en aquest cas busca participants. És un projecte que vol actualitzar el Ball de Cintes de l'Esbart Mestre Cirés i promoure la participació de diferents col·lectius. I Torroella de Montgrí renova el conveni amb Joventuts Musicals per organitzar el Festival de Música 2026. I també ja en aquests darrers segons, moment també d'actualitzar la previsió meteorològica amb un cap de setmana que s'espera un canvi de temps. Isaac Vilà.
Jornada que serà càlida, valors superiors als 20 o 25 graus a l'interior aquest migdia. Per tant, divendres calorós i un cap de setmana que canviarà el temps. Dissabte ja començarem a notar alguns canvis amb una temperatura no tan alta i diumenge arriba la clatellada termomètrica, més nuvolositat i sobretot una entrada del vent de tramuntana, que serà persistent al llarg de dilluns.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilan. Estarem també pendents del que tinguem aquest cap de setmana pel que fa al temps. I nosaltres ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, per la seva atenció i que tingueu un molt bon cap de setmana. A reveure'm.